Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, avui ja és divendres 21 de novembre. L'alegria se respira, eh? El cap de setmana està tocant-nos a la porta i nosaltres l'obrim, pues un bon somriure. Diu el refrany que el divendres, pel divendres, cara alegre, i el dissabte, festa major. I avui volem contagiar-vos en aquesta energia positiva. Amb el somriure del divendres passem a compartir notícies, curiositats i veus que ens recorden que cada jornada és una oportunitat per a viure amb alegria. Que no decaiga l'energia, eh? Seguim amb més protagonistes o anem a pel primer protagonista. Miren, jo no m'ho perdria. No m'ho perdria, eh? Perquè és curiós. El primer protagonista que tindrem és curiós perquè ha sigut víctima d'una extorsió. La paraula del dia, pues jo penso que és la que toca.
Tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor. Vila-real, sentem cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Divendres. El divendres és el nom que rep el dia de la setmana situat entre el dijous i el dissabte. Tradicionalment, en la litúrgia catòlica, s'ha considerat que el divendres era el sext dia de la setmana i així consta encara en molts diccionaris, sobretot els que estan publicats des de fa temps. En el diccionari de Fabra, per exemple, editat en 1932, estava definit d'eixa manera, igual que en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, fins a l'edició de 1992. En portuguès, seguint esta tradició, el divendres és anomenat Sexta Feira, però en els calendaris actuals s'ha imposat un canvi de perspectiva i el divendres ara apareix consignat com el quin dia de la setmana. L'ordre que se li assigna dins del còmput setmanal té, amb tot, una importància relativa. És història. L'important per a moltes persones és que el divendres acaben les obligacions laborals i comença el temps dedicat a l'oci, a fer el que realment li agrada a cada un. Esta idea, en gran part, connecta amb el sentit etimològic de la paraula. El divendres, efectivament, prové de l'expressió llatina dies veneris, que literalment significa dia de Venus. En la mitologia romana, Venus era la deessa de l'amor, la bellesa i la fertilitat. L'ànsia en la busca de l'amor, fora físic o espiritual, feu que Venus es convertira en una deïtat molt festejada. I d'este mateix ètim ha sortit també l'adjectiu veneri, que s'aplica a les malalties de transmissió sexual. És potser el resultat inevitable de l'amor desbocat. Per a contrarrestar aquestes expansions carnals, en la tradició catòlica s'ha volgut associar el divendres al dolor, la penitència i l'abstinència. Hi ha moltes celebracions que així ho testimonien, com ara el divendres de dolors o divendres de passió. Actualment encara es diu com a reflex d'aquestes associacions, fer cara de divendres, per a referir-se a algú que fa mala cara. En la tradició popular de moltes llengües, el divendres està carregat de mals auguris i insten a no fer cap acció important pel temor que isca malament. En fi, avui és divendres. Disfruten-lo com bonament vulguen i al mal temps, bona cara.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
El primer convidat de protagonistes és Dimonis de la Plana. El seu president el tinc al fil telefònic, Fermín Alegre. Bon dia.
Hola, bon dia.
Fermín, Dimonis de la Plana va estar creat en el 2009 i l'objectiu, el principal objectiu vostre és barrejar la passió del foc, la passió pel foc i per la terreta.
Sí, nosaltres som una associació cultural que vam néixer en la finalitat de mantenir un poc les tradicions sobre el tema de les manifestacions festives tradicionals, com són a la Comunitat Valenciana el correfoc, la despertar, la passejar i l'acordar. I dins de lo que és l'associació, pues, també tenim dos seccions. A part de la de foc, tenim la secció de batucada, tenim una batucada i tenim la secció de dolçaina i tabal.
A tot això, vosaltres feu espectacles, fins i tot, és a dir, si a la ciutat de Vila-real vos coneixen molt perquè heu vingut diverses voltes, i sou una associació sense ànim de lucre, evidentment ho feu perquè sou una colla que teniu aquesta passió pel foc i per la terreta, que és el que vos identifica. Quants membres sou en este moment, més o menys?
Sí, vora les 100 persones tenim dins de la colla.
De diferents parts de la província?
Sí, nosaltres tenim integrants de diversos municipis de la província, però la gran part, la majoria dels integrants, pues, són de Castelló, de Vila-real i d'Almassora. Bueno, també tenim de Benicàssim, també tenim de Borriana, de Morella, de Borriol, però bueno, sí, estem un poc repartits per tota la província.
I a tot això, heu sigut notícia, per què? Què vos ha passat?
Pues mira, el passat dissabte va tindre lloc en el port de Castelló, va tindre lloc l'eixida del vaixell de la volta al món de vela vertical. Uh-huh. I bueno, el que és l'Ajuntament pues, mos va contratar per a tocar en Dolçaina i Tabal en el que era aquest acte. I al finalitzar l'acte, vam ficar els instruments, es van guardar al cotxe i el vam estacionar, bueno, ens van anar a sopar i vam estacionar el cotxe al carrer Sant Fèlix, un carrer cèntric de Castelló. Quan va acabar, pues, vam anar al cotxe, vam traure part dels instruments que no ens feien falta per a portar-los a casa per guardar, i un tabal i un bombo, com el dia següent diumenge teníem assaig, el vam deixar al cotxe, sense que se vegués ni res. La nostra sorpresa ve al dia següent, quan anem al cotxe i mos vem que mos han entrat al cotxe per la porta del conductor i se mos han endut el tabal i el bombo baixó. Quan passa això, pues, he cridat a la Policia Nacional, que se fa càrrec de la investigació, fiquem la corresponent denúncia i per xarxes socials fem un comunicat informant de que ens l'havien furtat el bombo i el tabal, i més que res per evitar que el poguérem vendre per ahir a terceres persones o per si el tiraven per ahir per via pública.
I què passa?
Al dia següent rebem una crida d'un telèfon colombià i ens diuen que tenen els nostres instruments, que els han venut a d'ells unes persones i que si es volien, que tenien que pagar el que els havien cobrat, diguem, a d'ells, que eren 400 euros. Nosaltres en aquest moment avisem a la Policia Nacional, que és la que porta la investigació, ens diu que efectivament que quedem en ells per fer l'entrega, ens diuen que quedem en la plaça Maria Agustina de Castelló, front a la subdelegació del govern, i quan apleguem allí, mos torna a cridar per WhatsApp, mos diuen que li donem el telèfon de la persona que té accés al compte bancari de la colla, de l'associació, i que anem a cridar a aquesta persona perquè feré la transferència. Quan entre esta persona en el telèfon, li acriden i li indiquen a esta persona que mos acaben de donar els instruments, que fe ja la transferència. Li donen el número del compte i, a veure, nosaltres en cap moment fem ningú tipus de transferència ni res, perquè tot això està de tot coordinat per la policia, però això li diem que efectivament que no li anem a fer ningú tipus de transferència perquè no mos han donat els instruments. I en aquest moment pues, es comencen a dir-mos que mos estan veient, que mos estan apuntant en una pistola i que mos van a pegar un tir. I, bueno, al final acabem penjant la crida i a dia d'avui pues, estem sense instruments i volíem denunciar aquesta situació perquè no li passarà a ningú més.
Fermín, en el moment en el que tu estàs en la plaça Maria Agustina.
Sí.
I t'estan dient, si no mos doneu els diners anem a pagar-te un tir. Tu què penses?
Jo pense que és mentida, però no m'ho crec en cap moment. L'altra persona en la que estàvem parlant, que també l'estan amenaçant, sí que patís un poc i sí que agarra un poc de pànic, però jo en aquest moment pense que ni tenen els instruments ni estan en Castelló i el que volen és pues, això, que es donarem, que farem, direm, extorsionar-nos per rebre, perquè farem aquesta transferència al número de compte, que per cert té un número de compte espanyol, i això és el que va passar.
No sé si a quin punt podràs contar-nos el seguiment de la policia, perquè, clar, a tot això, quan tu estàs parlant amb ells, la policia sap que estàs allí.
Sí. Nosaltres la tranquil·litat també la teníem en tot moment perquè sabíem que la situació era una situació controlada, que allí hi havia diversos indicatius de la Policia Nacional, que estava tot, diguem, estava sent supervisat i això. Però, bueno, la llàstima, entre cometes, pues, ve a ser pues, això que estos instruments que nosaltres utilitzem als nostres actes, sobretot de Dolça i Tabal, pues, a dia d'avui pues, que no sabem on estan.
En este número de compte espanyol, vosaltres si podran fer algun tipus de seguiment. Això ho dic per si n'hi ha algun listo per ahí que s'imagina que és quasi són bobos.
Sí, no. A veure, lògicament, la investigació de la policia, pues ara mateix està dividida en dos parts. Una part, el tema del robo en si, del robatori, que va vindre la policia criminalística a agarrar huelles. I per l'altra part, pues estan fent seguiment tant del número de compte com dels telèfons per a poder trobar aquestes persones que ens va comentar la policia que lamentablement s'ha repetit en les ocasions, inclús hi ha hagut gent que ha arribat a fer la transferència pensant-se que anava a recuperar el que li havien robat i després pues, ha quedat sense el que li han furtat i sense els diners.
Pues mira, este pillo s'ha enganyat, perquè en este cas estava parlant en els dimonis de la plana. I clar.
Correcte.
I clar.
Entre dimonis no s'entenem.
Eixa és. Fermín, no sé, ara jo per exemple plantejaria allò de la col·lecta, no, per xarxes i entre tots col·laborar per a que tornareu a tindre aquest instrument.
Nosaltres estem molt, molt agraïts perquè la veritat que la gent ha col·laborat molt difundint aquesta notícia, ha plegat arreu de tota la comunitat i jo penso que inclús en punts d'Espanya perquè també ha eixit per mitjans nacionals i la veritat que estem molt contents. Ojalà puguen aparèixer. És un tabal valencià de 12 polsades. I el bombo és un baixó, és un bombo baixó de la marca Bessó i té el nostre logo gravat, el logo de la plana el té gravat en el mateix bombo, en la part superior. Entonces, si algú li vengueren estos instruments o de segona mà o lo que sea, pues sí que ens agradaria si se poden ficar en contacte o bé la policia o bé nosaltres per xarxes pa poder recuperar estos instruments.
Pues Fermín Alegre, president de Dimonis de la Plana, gràcies, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i per fer difusió d'esta notícia.
Gràcies.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva pasión. He dedicado años a formarme para oferirte un estilo diferente, único y profesional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Necesitas necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu, on podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Y ahora vull que me presteu atenció, perquè això va de pentinar-se de vaes, perquè podeu guanyar un tall de moño gratuït. I trucant al telèfon 50... Trucant, no toquem, truquem. Anem a parlar en condicions. Al 964-538921 i entraràs en un sorteig diari d'un tall de cabell a l'estil més top de Vila-real. Només has de dir Pardo Men's Salon i que està al carrer Cova Santa número 23. I estàs des del bombo. Així de fàcil i aixina de ràpid. A Pardo Men's Salons et deixaran tan polit que et voldran entrevistar fins i tot per la tele. No deixes passar l'oportunitat de lluir com un pinzell cada dia, perquè d'avui fins divendres un tall de cabell gratis i només tens que participar que la sort pentina aquí, als valents.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
Mira, tinc la presidenta del Rosari, Cristina Pesudo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la tenim així perquè demà, sí, en els salons de la Caixa Rural, se fa un acte. Un acte sobre què anirà?
Pues és un acte per a celebrar el 100 aniversari de Les Fulles de Rosa, que és la revista de la nostra associació.
El 100 aniversari de Les Fulles de Rosa. Què vol dir això?
Pues vol dir pues 100 anys d'història. La veritat que tenim un arxiu molt gran perquè al final és una revista mensual. I comporta treball de, pues, com podreu imaginar, de moltes persones que han estat ahí en redacció, en portar-la a les cases. I per a nosaltres la veritat que és molt, molt emotiu haver arribat a fer 100 anys d'aquesta revista.
De què se parlarà? De què tractareu en esta... És una xerrada, una concentració... Com heu denominat este acte?
L'acte se diu 100 anys de fulles de rosa de pamflet a família. Per a nosaltres la fulla és una manera de vincular-nos les unes amb les altres perquè reps la informació que passa el dia a dia de l'associació. I és també una forma, per exemple, jo he estat molts anys en la redacció i tractem, a part d'escriure i explicar el que passa, posem també moltes fotografies perquè a les dones els agravure, pues, ai, esta és la neteta de tal, esta és la neboda de no sé qui. I és una manera també de pues, com aproximar-nos o com si diguem les xarxes socials de l'associació.
Que te passarà també a tu en aquestes fotos, eh?
Sí, sí, sí.
A mi ja començava Same.
Sí, sí, sí. I res, l'acte, pues, lo que estava dient, que tractem de posar en valor tota aquesta feina i hi haurà diferents parts. En la primera part, les actuals redactores de la fulla ens explicaran un poc la història en general, de com ha sigut, perquè, clar, 100 anys pues, abans de la guerra. Això, elles ens contaran un poc tot el previ, després n'hi haurà una taula redona que modera Juanjo Clemente, el director de la revista Poble, i participaran diferents persones, que per exemple tenim a Rosalén García, que va ser presidenta del Rosari, també va ser celadora major, que és, bueno, i segueix sent celadora major, que és la persona que s'encarrega de tindre contacte entre la Junta, que són les que redactem la fulla, i les persones que la reben a casa, les associades. I després està, bueno, també va ser ella vocal de fulles, el qual vol dir que redactava la fulla i tot això. Després tenim una altra dona que es diu Mari Carmen Roca, que és actualment celadora, o sigui, va casa per casa portant la fulla, que la veritat que és una feina molt bonica que si alguna persona vol participar i vol ser celadora, és anar a dur les fulles a les cases i tens un ratet de pues, parlar en les teues veïnes i contar un poquet pues, l'associació, però també com que fas un vincle en els veïns. Després també tindrem a Pilar Cerisuelo, que és una periodista rosariera, que per a nosaltres la veritat que estem molt contentes de que participi una persona tan important en el món periodístic. Ella parlarà pues, d'un poc del periodisme des del punt de vista de, en general, i com és possible que una revista d'aquestes característiques hagi estat 100 anys en marxa, i els que de moment encara n'hi ha perspectiva de futur. Després també tindrem a Héctor Gozalvo, que és el director dels mitjans de la diòcesi de Segorbe-Castelló. Ell parlarà també del mateix, de la fulla, en tot el que és el cristianisme i el periodisme cristià, podríem dir. I finalment, perquè me deixava a Santi Cortés, el regidor de l'Arxiu Municipal, que ell tractarà pues, tot el tema de com està, perquè la fulla nosaltres la duem a l'arxiu i estan totes les fulles que vulguem consultar estan a l'arxiu municipal. I ella ens contarà un poc el treball de l'arxiu i com funciona tot això. I pues, això serà un poc l'acte.
La gent que estigui escoltant-lo, imagina't que, bueno, que el que tens curiositat per conèixer què és tot allò. Accés, és a dir... pot vindre qualsevol persona que tingui interès.
Sí, sí, accés lliure completament. Començarem a les 6, o sigui, que un poquet antes entrem i...
Demà
a les 6.
Dissabte?
Sí. Als salons de la Caixa Rural.
I l'accés lliure a les 6 de la vespre està... El saló està al segon pis. D'ací, o sigui, puges i està al segon pis. Sí. És fàcil d'arribar. A mi, claro, evidentment, bussejar en tot allò, per exemple, arribaràs del primer exemplar, però també eixa mirada cap al futur. Qui estarà en aquest moment per explicar com mireu cap a aquest futur?
A veure, m'he deixat una cosa que volia dir-te, ara que estàs parlant un poc del passat. Tenim també, llegirem poesies, perquè tenim poesies del 1930 d'Angelina Abad, redactades exclusivament per a la Fulla de Rosa. Entonces, tindrem, o sea, llegirem quatre poesies que també pense que és bonico veure-hi.
Hombre,
sí.
I tant que sí.
Nosaltres quan vam veure, perquè n'hi ha per a triar, i vam triar les quatre que més ens van agradar i estan dedicades exclusivament a l'associació.
Sí, sí.
O sea, que si voleu escoltar-les, se llegiran també. I pel que dies del futur... també després d'aquesta taula redona n'hi haurà un paronet musical també, i després tornaran a parlar les que actualment s'encarreguen de la fulla i explicaran un poc pues, el que elles tenen en ment fer. Perquè, clar, la fulla, com diem, era pues, la xarxa, les xarxes socials del moment,
sí.
I això ha anat evolucionant, i actualment tenim el compte d'Instagram, tenim el Facebook, estem tornant a desenvolupar millor la pàgina web, però també estan plantejant-se fer un podcast. I estan plantejant-se pues, xarxes socials, mitjans de comunicació, pues, com són dos persones ara portant la fulla, que anteriorment era una persona, ara en són dos, poden distribuir-se millor les feines i estan mirant a veure com ens contaran en l'acte de demà. A veure com,
clar, com s'aneu adaptant, perquè clar, esta galeria fotogràfica de 100 anys, imagina't, d'imatges, el que ens pot arribar a agradar. Però clar, tot això se pot quedar en això, o pot anar adaptant-se als temps nous. Per això, jo en aquest punt de la movida sempre pense quina continuïtat i com s'adaptarà a això. Perquè a més anem molt ràpids.
Sí, nosaltres el que ens hem donat a compte és que, clar, les fotos antigues les tenim totes allí en paper. Estem portant-les totes a digitalitzar, clar. Les estem portant a l'arxiu, estem també en l'arxiu propi de l'associació, digitalitzant coses i tot, però ens donem compte que, clar, antigament es feien fotos, les portaves a revelar i les guardaves. Ara fas la foto en el mòbil, fas una tu, faig una jo, però no les duem a cap lloc.
Claro.
I acaben ocupant memòria, que no les tornem a veure i no les tenim. I el que estem fent també des de l'associació és demanar que qui tinga fotos de... d'algun acte, de, ai, li he fet la foto a la meva xiqueta, sí... que les passen per a tindre-les en l'arxiu digitalitzat de l'associació.
Clar, és que si no se continua en aquest fil, està molt bé, no?, que una persona que té 80 anys reconega, no sé, a sa abuela.
Mm.
Que això existís i se pot veure.
Sí.
Però com que no tenim que trencar tampoc el fil de l'actualitat,
clar,
allò que, saps? Tenim que tindre molta cura en anar guardant-lo, eh?
Sí, 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 n'hi ha que les coses... Que... Perquè potser no li donem importància, però després quan tires la vista enrere dius, ostres, del campament de l'any passat no tenim totes les fotos. Anem a demanar-les i estem preparant, pues, això, en l'arxiu.
Bé, espereu que hi hagi afluència de gent demà?
Sí, bé, hem convidat a diversos mitjans de comunicació. Ens han confirmat que vindran. Després també, com no, de la Fundació Caixa Rural, que volem agrair-los, com sempre, que estan, ens deixen els salons i és que qualsevol cosa que els demanem estan ahí i donar-los les gràcies. Que Sònia, per cert, la presidenta, llegirà una de les poesies que havíem comentat anteriorment. I això.
Per exemple, gravareu?
La nostra idea és intentar fer un directe.
Per
Instagram.
Sí.
Però estem, encara no sabem, demà ho sabrem si ho podem o no. Aixina que ho provarem.
Vale, però el directe es pot quedar gravat també.
Sí, 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 el deixarem gravat.
És allò de que podem anar rescatant després en aquell moment que ese dia, no?
Sí.
Ja que no ens quedem només en les fotos. Estem en una era en què ja podem gravar el moment, la situació, inclús tots els comentaris que hi han.
Sí, 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 sí. La veritat que això, que buscar per a traure informació, per a preparar aquest acte, ens ha fet donar-nos compte de que tenim que guardar el que estem fent ara, perquè per a, en un futur, quan la fulla faci 200 anys, puguem també parlar de l'acte que ha fet sent.
Ha sigut el moment d'aquesta reflexió, no?
Sí. Sí, sí.
Pues això, que us vagi molt bé, que pugueu fer el directe i que així no us puguem veure des de l'altra part del món. T'agraeix molt que hagués vingut, que hagués tingut la paciència d'esperar un rato, que saps que a voltes quedem una hora i dius, pues, ai, espera, que tinc l'altre i tal. Cristina Pessudo, presidenta del Rosari, gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies.
Hoy estabas.
sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Este noviembre, Burriana se une para decir no a la violencia de género. Participan talleres, charlas y actividades educativas. Súmate al acto central del 21 y construyamos juntos una sociedad más justa y libre. Por una Burriana sin violencia. Ayuntamiento de Burriana. Concejalía de Servicios Sociales.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
El viernes 21 de noviembre, celebra con nosotros en McDonald's Castellón el McHappy Day. Pide tu Big Mac con forma de corazón y donaremos el 100% de tu compra. Con tu apoyo, la Fundación Infantil Ronald McDonald seguirá ofreciendo un hogar fuera del hogar a las familias que tienen niños gravemente enfermos hospitalizados. Recuerda, 21 de noviembre, McHappy Day, para disfrutar en tu McDonald's más cercano. ¡Te esperamos!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Una pregunta, Lola. ¿Cuán puede manar a replegar la Caixa de Nadal?
¿Pero vostè té la pensió domiciliada en la Caixa Rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa en www.agendaprovincial.com www.diputacio.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Atenció, Villarreal. Tornem amb els vilabons. Enguany, amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Villarreal del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Villarreal és gaudir de bons productes. Més barats i, a més, fem poble. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança en comerç.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Mire, i el dia 22 de novembre, és a dir,
el dissabte 22 de novembre en la sala d'actes de la Fundació de la Caixa Rural. Hi haurà una tercera trobada veïnal de mig ambient. I enguany jo crec que no vos la teniu que perdre, perquè van a parlar-se coses que vos interessen i a muntó. Tinc així en l'estudi de Ràdio Vila-real a José María Robert Miró, ell és el president de la federació, molt bon dia.
Bon dia.
I a Joaquim Bartoll Gil, que és el secretari de la federació.
Bon dia.
I quan parlem de la federació què engloba?
La federació engloba a associacions de veïns de Vila-real que estan federades. Algunes no estan, altres sí que estan. Però, en fi, nosaltres, la federació està per a ser una força que entre tots mos ajude a poder plantejar temes i reivindicacions de cara a l'Ajuntament i a altres entitats particulars que mos puguen ajudar i nosaltres a ells en aquest sentit.
El que se farà esta jornada, voleu que ho avancem ja, el que de què anirà esta jornada, de què anirà esta tercera trobada veïnal de mig ambient, si te pareix, José María, per a que la gent se posi en contacte de lo que se parlarà allí.
Pues sí, en esta jornada que a nosaltres ens pareix molt interessant i molt actual, nosaltres havíem pensat des de la CAVECOVA, que és la Confederació d'Associacions de Veïns i Federacions de la Comunitat Valenciana i la Federació de Vila-real, fer aquesta tercera trobada veïnal de mig ambient, que se farà, com ja heu dit, el dia 22 de novembre al Saló d'Actes de la Caixa Rural. El començarem a les 9:30 i tindrem la benvinguda dels assistents. A les 10 serà la inauguració de la jornada. Acudirà el senyor Jorge Blanco Coll, director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana. També assistirà Maria Fajardo, que és la vicealcaldessa de Vila-real, i Xavi López, regidor de Medi Ambient. A les 10:20 començarem la conferència, que serà la primera, que porta per títol La séquia major en l'entorn urbà de Vila-real. Estarà donada per el senyor Pasqual Broc, president de la Comunitat de Regons. A les 11, la segona conferència tractarà sobre projectes de conservació d'espècies. Josep Bort, que és el senyor president del grup d'estudi i protecció de les rapinyàries de Vila-real. A les 11:50 tindrem una altra conferència, en aquest cas és un projecte d'agricultura per representants de la ONG Pancara, que és una ONG medioambiental. A les 12:30 la conferència L'amiant, un perill latent, ja donada per Juan Antonio Caballero de Fes, president de la CAVECOVA. I a les 1:10 farem la clausura.
Quan heu vingut, m'heu donat la documentació què és el que se farà i de què se parlarà. I en la pàgina següent hi ha un escrit de CAVECOVA. CAVECOVA és la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana. I jo vos he demanat si podia llegir-la. Perquè, mira, si n'hi ha un problema, suposo que sí, i en totes les parts d'Espanya, en aquest moment, i és per allò de les tasses de basures. Que jo, per exemple, vos he preguntat. Vosaltres vau anar a la manifestació del divendres?
Bueno, jo no vaig acudir perquè aquella manifestació me va aparèixer més una cosa política que una cosa real de la gent de Vila-real.
Joaquín, tu tampoc vas acudir?
No, jo tampoc vaig acudir, no.
Algo que han parlat antes d'entrar al micròfon era: nosaltres mai acudirem a un puesto, a un rep, si venim en representació, nosaltres antes d'acudir preguntaríem la nostra, què és el que volen fer. És dir, per exemple, jo te puc veure a tu, José María, i dir el president de la federació en representació de la federació i el secretari estaven en la manifestació, i no sou dos persones independents, vosaltres representeu a un col·lectiu importantíssim.
Sí, nosaltres com a representants d'un col·lectiu importantíssim conforme som, quan veiem o pensem o supostament veiem que això és algo muntat per la política, nosaltres, pues, ja per no ser utilitzats per ningú, ho deixem estar, i d'aquesta manera no podem encasillar-nos en una opinió, en una altra, ja que nosaltres, al ser un representants de col·lectius molt grans i en diverses opinions, no devem i no podem anar a manifestacions en les quals siguin de caire polític o altre assunt, diguem, similar.
Bé, i dit això, per a que la gent que estigui escoltant-nos no pense que és que, bueno, vosaltres no voleu posar-vos en contra a, en este cas és l'alcalde que està governant, que podria ser, en este cas és socialista, podria ser del Partit Popular, de Compromís, de Vox, de qualsevol altre dels governs que n'hi hagin. Per això vos he demanat poder llegir esta carta, perquè vosaltres esteu fent la feina que vos toca fer, i és l'escrit que no sé si s'envia, si aneu a llegir-lo per a comunicar-li-ho als veïns de la ciutat, però jo vaig a llegir-lo, perquè està dins de l'ordre del dia de lo que vosaltres aneu a tratar en aquest encontre veïnal. Val? Cabe Cova, que es recordem la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana, ha valorado les conseqüències de l'aplicació de la directiva europea aprovada en 2018 y su correspondiente transposición en la Ley de Estatal de Residuos Española de 2022, cuyo sentido es implantar sistema de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, que será efectiva en 2025. La responsabilidad última en su forma de aplicar esta tasa la tienen los ayuntamientos, hecho que conocían desde hace tiempo, y la mayoría han amagado con fórmulas que permitían completar el pago que hacen los generadores de residuos, que no cubrían el gasto real, utilizando los recursos de otras recaudaciones de forma irresponsable. Y entre paréntesis me posa IBI, por ejemplo, haciendo que la ciudadanía no perciba lo que se aproxima, probablemente por razones electorales. Ahora la diferencia entre lo que se paga y lo que se pagará, en la mayoría de los casos, será abismal. Además, ahora oiremos que no es un problema municipal, sino una imposición europea, aunque sus representantes políticos europeos la hayan aprobado sin fisuras. Nuestro punto de vista es que este principio de quien contamina paga tiene el peligro de tratarse de una medida que se pueda contraleer como quien tiene dinero, tiene permiso y puede contaminar. Por tanto, la clave va a estar en cómo se aplica para que lo sea de forma justa y no sean las clases humildes las que carguen con el mayor peso de la tasa. Por tanto, proponemos algunas ideas. Es decir, ahí está la realitat, lo que diu la llei, se critica lo que hasta ara no ha estat ben fet i se diu possiblement per què no ha estat ben fet. I n'hi ha 7 punts. I vaig a llegir els 7 punts que proposeu, se proposa des de Cabe Cova. El primer: los ayuntamientos deben publicar el coste real de la recogida y tratamiento de los residuos en un ejercicio de transparencia. Segundo punto: los ayuntamientos deben establecer públicamente los criterios que se utilizan para la concreción de la tasa. Tercer punto: entre estos criterios, nos parece fundamental introducir el criterio de renta que no solo asocie la tasa a la generación de residuos, sino que corrija el hecho de que las clases pudientes puedan desentenderse de la reducción de residuos, imprescindible en estos momentos, por su capacidad adquisitiva. Buscamos criterios justos para el conjunto de la población. Cuarto, rechazamos la opción del café para todos, por tratarse de una fórmula injusta sin paliativos. El quinto punto, se hace necesario crear factores correctores potentes que faciliten el pago a las familias bajas en recursos o en riesgo de exclusión social. Sexto punto, en otro orden de cosas, los ayuntamientos y las comunidades autónomas deben promover la concienciación de la ciudadanía para salir de la era de la basura, en la que estamos inmersos buscando fórmulas adaptadas a cada circunstancia, pero buscando un denominador común de responsabilidad en la reducción de residuos, su separación, reciclaje y su reutilización para caminar hacia la economía circular. Y el séptimo punto. Por último, señalar la importancia de la sociedad civil organizada, especialmente las asociaciones vecinales, en esa concienciación necesaria y en la que se debe participar. Para ello, la administración a todos los niveles debe apoyar a las entidades vecinales en esa tarea, que tienen muy asumida, con recursos para que puedan ser eficientes en esa labor. Bueno, mezclar la agua. Y a partir d'ahí posem-nos a treballar, o no?
Clar que sí. És molt important aquest escrit de la Capecova que ha fet a nivell de la Comunitat Valenciana i que també ens afecta a les associacions de Vila-real perquè són part d'aquesta confederació. I nosaltres assumim tot el que se diu en aquesta carta i creiem que seria el millor per a poder treballar en tot el que ens ve en el reciclatge que tant de mal farà en un futur si no fem les coses bé.
Joaquín, mire, ahir vaig veure que tenien una reunió, va tenir una reunió amb la vicealcaldessa i clar, he preguntat i vosaltres m'heu dit, sí, estem els dos i molt poca gent. Però clar, jo a voltes també considero que basant-me en això, en el que acabo de llegir, dona igual l'equip de govern que estiga. Treballem sobre este paper, per favor.
Sí, clar, hem de treballar i sobretot la classe política, que és la que ens representa, siga del partit que siga, que això no ens afectarà en un futur moltíssim, que si se treballa de cara a lo que és la gravetat de la basura i de les montonades que tenim per ahí, pues al final serà un caos i un desastre. Per favor, treballem i treballem bé. No mirem que si això, que si l'altre, que si més allà, no. Tinguem que estar, diguem, immersos en la realitat de lo que ens passa i no en altres realitats supostes i suposicions que avui en dia, tal conforme està el mig ambient, se tenen que assumir i se tenen que mirar a veure de quina manera agarrem el bou per els cuernos i dim, fiquem-nos a treballar com a persones i com toca, no permís de partidismes.
A mi me pareix que teniu una feina dura. Per què? Perquè la carta mateixa reconeix que si hi ha hagut una tirada de... Això que diuen, no, jo et deixo la pilota al teu terrat. No, és que la pilota avui la tenim al terrat de tots.
Exactament, sí. Sí, perquè n'hi ha que conscienciar-nos que la societat, però individualment, ens hem de conscienciar perquè Ja tenim uns contenedors de reciclatge que ja fa temps que estan funcionant, però a vegades també veus persones que va tirar la basura o va tirar cartó o plàstic i veus que està tirant-lo en el contenedor que no perteneix.
La conscienciació té que ser per a tots. Exactament. Però a mi, sí, per exemple, estos punts com que els ajuntaments deben publicar el coste real de la recogida i tratamientos dels residus en un ejercicio de transparència. Això se té que fer. O sigui, és que cada punt està molt ben estudiat. Imagine que això és el que vostès presentaran, sobre el que voldran treballar, sobre lo que, perquè a mi que me diguen has de reciclar, és que ho tindré que fer. Ara bé, també la part de l'administració pública s'hauria d'haver posat les piles i haver fet les coses com toca, perquè entonces en tots aquests discursos estem perdent-nos tots. Que si ha sigut perquè ho ha aprovat i l'altre no ho ha aprovat i ho ha deixat d'aprovar i ara resulta que és que a mi jo estic pagant per una casa que tinc tancar i no tinc tancar. En aquest discurs estem embolicant-nos i no anem al conflicte real. No sé, a mi contestem algú dels dos, me dona igual.
Bueno, en la meva opinió jo penso que estem 2 anys en el bou a la porta de casa així ensenyant-nos els cuernos i fa 2 anys que diguem, bueno, jo m'amagaré ahí darrere, jo m'amagaré i el bou no me pillarà. El bou ja mos ha pillat perquè no mos han ficat a treballar com cal.
Clar, perquè a mi el que me diuen així, per exemple, és si nosaltres antes ho pagàvem l'IBI, ara per què no ho treuen de l'IBI i mos fan pagar la diferència? Clar, és una de les preguntes que se fan. La gent, per al carrer, imagina que vostès quan se posen davant i llegen també tot això, però, vale, bé, estupendo. Mal fet, està tot mal fet. O de principi està mal fet. Però, Joaquín?
Jo, anem a veure, jo no sé fins a quin punt de quan Enrique Ayet era alcalde que ho va assumir això, que ho faria el... en pagant-ho en l'IBI o donaven a entendre que ara va assumir-ho per la part de l'IBI, tenen en compte que entonces se pagaven uns impostos o unes tasses que avui no existissin.
Joaquín, remetim-nos cap darrere, perquè saps què passa? Que és que tenim tots la memòria molt curteta.
Exactament, sí, sí.
Resulta que Enrique Ayet, quan va ser alcalde, sí. En quin any era?
Pues això va haver de ser antes del 95.
En els anys 80.
Ara ho busquem en seguida.
Entonces,
què passava?
Anem a veure. Jo me recordo perquè meus pares no tenien aixinat molts d'estudis i jo me recordo que ha sigut un aspecte molt manegueta i sempre anava jo en dissabtes, que entonces l'administració estava oberta en dissabte, anava a pagar la quotidiem la contribució. No seria IBI, seria contribució. Jo me recordo que allí me traien una sèrie de papers o de recibos que es tenies que pagar. Una era la contribució. Una la tassa de basures, l'altra de canalons, l'altra de balcons, l'altra de xorreres. I això se va unificar. I ho va subir se va assumir permís de l'IBI i altres tasses que poguera pagar l'Ajuntament. Tenint en compte que l'Ajuntament, pues, a part de l'IBI, també està replegant unes tasses per vados, està replegant altres coses que venien per ahir, inclús denúncies i altres ingressos que té l'Ajuntament. Fins ara, pues, ho hem assumit. En l'eixir de la nova llei, te diu que no, que se té que assumir i no tindré un dèficit. Per tant, tenim que complir la llei el que marca la llei, siga que siga. És una ordre que vemos ve d'Europa, en després aprovar en el Parlament espanyol i després a assumir-la per part dels ajuntaments. Jo el que n'hi ha que mirar és que el que pagaven entonces i després, pues, no sé fins a quin punt. Tenen en compte que Castelló i moltes ajuntaments i sa tassa no la van eliminar, no la van eliminar, han continuat pagant-la. Ahí tens l'exemple d'Europesa i no sé si algunes poblacions més paguen la tassa de basura i una tassa de reciclatge. És a dir, que en Europesa no hi ha contenedors de reciclatge si no es fiquen ara per la nova llei.
Per lo tant, havent explicat això, Joaquín, quina seria l'explicació que s'haverà tingut que donar per a que la gent entenguera?
La explicació, dir més o menys el que entra més o menys en l'IBI. Pues el tant per cent de l'IBI és per això, el tant per cent és per allò. I hem de poder també explicar que tots els anys l'Ajuntament de Vila-real, en aquest cas que estem parlant, li costa uns diners tremendos de trasladar la basura. Ningú vol tindre la vaconada de basura al costat. Jo me'n recordo quan se va fer la depuradora que teniu allà al carrer, al camí de la carretera, la que se va armar, perquè estava al costat quasi del poble.
Sí, sí. Que tot això, que tot
això no ho volem a prop.
Que tot això ho hem entès, que tot això la ciutadania ho sap, que hem de reciclar, que mos que ve una tassa, que tot lo de més. El que passa és el que no s'explica la gent és, per exemple, tu acabes de dir, jo tenia un impost de sol, un impost d'un altre, un impost de lo de més allà. Quan tu ho pagues dins i ara un d'aixòs impostos te'l trauen íntegro, és quan la gent... Sí, dime.
L'explicació és molt senzilla i molt fàcil. Nosaltres, en els punts de cap de copa, ho expliquem perfectament.
Sí.
I és que l'Ajuntament o els ajuntaments que tenien la tassa integrant l'IBI tindrien que desglossar cada cosa en el seu punt per saber cada un de nosaltres per què paga i què és el que paga.
Ahí s'acabaria la polèmica.
I ahí s'acabaria tota la polèmica.
Jo també soc de la mateixa forma de pensar.
I tot això que si així, que si allà, que si no... Molta gent no sap aquesta circumstància. Entonces, per una cosa i per l'altra, se creuen que tal i que qual i que esto i l'altre, no sé com explicar-vos-ho.
No, i s'han mesclat coses.
Però és un batiburrillo d'expressions, d'opinions i de coses que no s'ajusten a la realitat. Estos punts que nosaltres expliquem ahir són els que n'hi ha, no n'hi ha més darrere. Tot el que més és buscar-li no sé quants peus al gat. Lo mateix que uns diuen per ahir, que ells suprimiran la tassa de basures, que tal, que qual. Això no se pot fer. Això és enganyar a la gent. Per què? Perquè aquesta tassa no se pot suprimir. La tassa és legal i 100% l'Ajuntament d'Espanya, que siga, molt la cobrarà. Sempre que sigui un ajuntament major de 4.000 habitants. Ja que per baix se fa càrrec la Diputació.
És que és així. És que jo també jo miro la llei i me marca el mateix. L'únic que ocorre és que sí, no s'ha explicat el desglose de lo que pagàvem. Bueno, a part de situacions com, per exemple, cobrar basures per una ratlla en un pàrquing, això és una barbaritat, que això, així, el que estem sofrint és un col·lapse en l'administració pública, i ahí és on, clar, si tenim un alcalde com el que tenim, que fa tants anys que està governant, a mi la veritat, ahir m'ha faltat un poc de, no sé, de determinació a l'hora de posar una llei al carrer. Jo, que això haguera passat algun novato, de veres, però a mi no sé, no li pot arribar una persona, no sé, d'una finca, d'una casa de pero. Sí, dime.
Bueno, això és degut a dos anys d'engronçar-nos i abans.
Sí, senyor.
Sí.
Sí, senyor. I ja està, i anem a veure, que no sé... que quan, no sé, és que quan un és pare de família o és el cap de, o una mare de família, no pot estar pensant que no pot agarrar totes les decisions, si puc o no puc, perquè entonces i sa casa està una miqueta, diguem, desgovernar. Jo parlo per ma casa, jo m'ha quedat viuda i he tingut que assumir que tot el que feia el meu home ho tenia que fer jo. Entonces, no sé, sí que és veritat, i jo, José María, t'agraïs tant que no mos engronsem. I tot el món ha patit, en esta situació.
Bueno, respecte a lo que vostè comenta, en la meva opinió, sobre ratlles i tot això, bueno, hem de tindre en compte de que una ratlla d'un pàrquing o un solar o algo en la qual no fas vida allí, sinó que a part que és un cotxe, pues no tindria per què pagar aquesta tassa de basura. És la meva opinió, Per què? Perquè en aquesta ratlla no genera cap residu.
José María, és la d'opinió, és de sentit comú.
Bueno.
És a dir...
Però avui el sentit comú se l'ha menjat un... Jo què sé.
Però jo quan llisc una carta con la que vosaltres aneu a plantejar el dia de la reunió veïnal, jo pense, bueno, si això és tan sumament coherent i lògic, per què això... Ens hem trobat... Ara mateix n'hi ha una oficina que ens recibís a tota la gent perquè n'hi ha locals que no estan segregats i li ha vingut un mateix recibo a una mateixa persona. N'hi ha vivendes que té l'empresa allí domicilià que li ha vingut basura, o sigui, per l'empresa i per el que viu. Coses, i perquè ja tenim prou pocs funcionaris, és que ens estan col·lapsant. És a dir, no sé... Jo, quan vos agraïs que hagi pogut llegir això, perquè això me pareix lo lògic i lo normal, vamos. El que, de veritat, el que, no sé, algú quan ja... Perquè algú quan entra, una persona quan entra... Jo vaig arribar el primer any així a la ràdio i jo pensava que així a la ràdio no va ensenyar-los a tots i no m'han ensenyat a mi. M'han ensenyat a muntos, vos companyeros, a mi. Claro, i una persona quan porta tant de temps... No sé, jo m'he quedat un poc sorpresa. Jo ja tinc dir de parlar de mi, que peix que siga també així la reina de... Parleu vosaltres, que sou els que teniu que venir a parlar.
De totes maneres, també n'hi ha a reconèixer que els fallos que han hagut en aquests rebuts de la basura, pues, són fallos i a vegades inclús garrafals. Però per una part també tenia que comprendre que, per exemple, en una cotxera que n'hi ha, n'hi hagi, per exemple, una peluqueria, de que s'ha donat d'alta com a
local comercial.
Com a comercial. Però també tenim un vici, i me poso jo el primer, de que, per exemple, en aquest local, causa baixa de peluqueria, no anem a notificar-ho a l'Ajuntament.
Exacte.
De que s'ha donat de baixa. Per tant, en l'Ajuntament, consta com a que està la peluqueria. N'hi ha que comprendre que no són adivinos, n'hi ha que... Mani i funcionari que siga funcionari, no són adivinos. I moltes vegades, i això és una cosa igual que quan te canvies de domicili, no vas al banc o als llocs que toca per dir, escolta, que jo m'ha canviat de casa, fiqueu tal d'això. Si no ho notifiques, les cartes no t'arribaran.
Claro, però és la persona que ha anat i ha pagat... perquè li ve el recibo, li ve el rebut d'un posto on no genera FEM, perquè no ho genera, i a tu diuen, no, nosaltres ho tenim en compte, però vostè té que pagar.
Desgraciadament l'administració, però és que, claro, l'administració primer paga i després reclama.
Clar, però vostè no...
Però és en general, no és en l'Ajuntament de Vila-real, sinó...
Però n'hi ha cabreo, n'hi ha cabreo.
Exactament, sí, això indudablement.
Claro,
sí.
Entonces, és lògic, i que del cabreo s'aprofiten que si jo soc dels Verges o dels Grogos o dels Carabassa... No mos té que sorprendre.
Sobretot
dels verds, els rojos, els blaus, el pitjor són escarabassa.
També tinc que dir...
Quan una persona té el cap de carabassa, normalment no trau aquest tipus de barbaritats.
Jo el que estic també observant és que estàs llegint la premsa i la ràdio i la televisió, també veig que no és única i exclusivament en el nostre poble, sinó que també en Castelló, en València, en Madrid, sé que ha hagut un lío tremendo, i en Borriana, tots estan cabrejats, però sí, perquè no ens ho val pagar.
Joaquín, sí. Així està dient el basurazo del PSOE, o de Benlloc o de Pedro Sánchez, sí. I en Castelló el basurazo de Carrasco, que és el Partit Popular.
Sí, senyor.
Perquè mos han tocat el bolsillo.
Exacte. Sí, no, té tota raó.
Sí, però és que són molt pagadors, per lo menos en esta ciutat, i molt bones persones. Perquè diuen, si se té que pagar, paguem-lo, però expliquem-ho.
Sí, exactament.
Que és el primer punt que vosaltres dieu.
José María, que fa 2 anys que les coses estan ahí per ahí, no han anat explicant-se a la gent el que se t'han anat explicant.
Tu la llevas... Tú la llevas y no, la llevamos todos, porque todos éramos a toca pagar. En fin, pero a mí lo mejor de todo es que aneu a llegir eso. Y ahora la gente que entenga un poco en qué treballeu. O sea, que vosotros esteu ahí, que no esteu defensant a ningú. Vosotros vos esteu agarrant a la llei.
Sí, nosaltres és que el que estem peleant és, en este cas som en les institucions per poder arreglar i poder discutir les coses. A vegades... En una manifestació te poden acudir molts o no poden acudir ningú. A vegades també tenen aquest risc de que no acudisca la gent.
Però com se desvirtua una manifestació?
Ah, sí,
jo estava a la porta de la manifestació i la gent, una per una, acaba parlant-te de que no té diners perquè s'ha tingut que comprar unes ulleres. És que acaba desvirtuant-se tot d'una manera que al final jo, que estava al costat, en este cas, l'alcalde de Vila-real, la gent li diu, mira, jo cobre 700 euros i jo com tinc que pagar ara 150 de basura? Bueno, pues vostè té pobre, o sigui, està acollida a la pobresa energètica. Era com que cada un està explicant el seu cas. I no, no, si nosaltres el que volem és s'aplica la llei, apliquen-la bé.
No, no, això és indiscutible, perquè han hagut moltes opcions i han dit, de tal poble ha aplicat el gasto que fa en aigua, més o menys saben
el consum d'aigua que hi ha,
però tenen en compte que Villarreal té masets i se subministren permís dels pous de les Sènies. Però tenen el consum d'aixòs masets, quin és? Zero?
Clar, però això no és la preocupació del ciutadà. El ciutadà té elegit a uns polítics i paga impostos i va a treballar tots els dies.
Sí.
I ell diu, fent-lo, vos hem elegit perquè ho feu, perquè estem convençuts que aneu a fer lo millor per a nosaltres. I tu ja t'ocupes del teu problema. Val? I clar, quan t'arriben estos fallos, dius... perquè si ha sigut un, dos.
No, sí.
Sobretot el que volem és transparència, no?
Exactament.
Sí. Que valent sou, d'estar ahí davant del bou,
Bueno,
A vosaltres us passarà com a mi, que no vos voldrà ningú, ni el de la dreta, ni el de l'esquerra, ni el de davant, ni el de darrere.
Això ho tenim,
Sí. Jo ho tinc això assumit, Segons a vegades conforme parli, jo sempre he estat a favor de la raó. A mi m'he acusat que si sóc de l'Opus,
també?
Que sóc un beato, sí.
Que si bueno, a mi beata també me diuen.
Del PSOE, que si sóc del PP,
sí.
que cada un, segons conforme a millor li parles, a millor contraint-li certes coses, certes idees, i li donant-li raons, perquè considera que per contrair-te n'hi ha que donar raons, doncs m'acuses, m'han acusat, sí. Si m'han ficat en sí de la etiqueta.
A tu també, José María?
Jo passe de tot això. Jo sóc jo, i com a espanyol que sóc, i els drets constitucionals que tinc, i la meva opinió, que és meua i de ningú més, no deixa que ningú m'adoctrine de res, perquè jo ho tinc molt clar, i a més està a edat, jolín.
Vaja, que no esteu extorsionats, no?
O sigui que no, dona, i fins ahir podríem llegar, a estes hores hi plovent.
No, jo és perquè, clar, així ja...
Que no. Nosaltres som lliures i al mateix temps no hem de fer mai a ningú partit, sinó que les nostres opinions sempre han sigut acertades o desacertades les que hem cregut, però no hem defensat mai a ningú. A ningú.
Més que el veí, no?
Més que el veí.
Ah, ojo.
Claro, més que el veí, efectivament, més que el veí. I el que nosaltres creiem que és bo per tots els veïns, per uns i per altres.
I no cobreu, no? Vosaltres no cobreu sueldo. No. L'Ajuntament no vos paga?
Algú mos va dir que mos queda més diners, però bueno, això és història.
No, jo dic perquè si vosaltres lo que feu...
Chiringuitos.
Ah, sí. Si vosaltres lo que feu és mirar el bé pel veí i no cobreu, igual els polítics lo que han de fer això no paga-los i els que estan de veritat mirant el bé pel veí, no?
Bueno, a veure, és que els polítics no són frares. Els frares si se dediquen a la religió i a resar. Els polítics tenen que menjar totes les dies. I se dediquen ahí.
Cachis! No poden fer-ho, no?
Claro que els polítics han de cobrar, claro que sí. Perquè se dediquen a lo públic, i lo públic és de tots. I per tant, si mos representen i tenen que governar, això val uns diners, i aquests diners a aquests polítics els tenen que donar.
Per fer un bon govern.
Exacte.
Sí. I fer un bon govern, què és, José María? Fer un bon govern.
I fer un bon govern, això és una tessitura que per això, per fer un bon govern, és que saber moltíssim.
I per saber moltíssim és, per saber és aplicar una tassa real, és parlar en transparència, és dir el problema que n'hi ha, el posem damunt de la taula. El problema deixa de ser un problema quan el poses damunt de la taula i dius, mireu, això és el que passa i hem de buscar solució. I ja està, i ahí s'acaben les especulacions.
Jo penso que el polític ha de ser honrat. Té que ser honrat, té que ser pagat indudablement, perquè a mi no ningú podria ser, per exemple, no sé, un bon metge que pugui ser ministre de Sanitat o un bon arquitecte en obres públiques té que estar pagat, perquè si no, no voldrà ser, voldrà ser. Però sobretot deu de ser honrat, no de la forma que ens estan en govern avui en dia. I avui és una cosa en Almeria, l'altre és una cosa en Navarra.
Però és que passa, Joaquín, ahir jo per exemple veig, jo conec a polítics que són molt honrats, sí, i treballen,
sí,
moltíssim,
sí, 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 sí.
Però clar, qui salta a l'opinió pública? Qui salta? El que ho fa mal.
Sí, no, no, exactament. Entonces, això és com les bones notícies. Les bones notícies que fa,
no, Carita,
que fa Caritas i que fa els antonianos i deixant així el poble, i si és, no venen. No. Ara, si els antonianos ficaren la pata o la Carita o alguna cosa, doncs, pip, saltaria la xispa i ja. Creu Roja o Caritas o Juventud Antoniana, mira... Pues sí, és així, lamentablement és així.
Pues jo m'encantaria, li faré una foto ara al document este i convocaré a l'alcalde i li faré totes aquestes preguntes a veure què me diu. En este cas, si me permitiu que faci una foto,
sí, clar,
al document.
Esta carta a partir d'ara ja és pública.
És pública, sí.
Ja s'ha llegit en la ràdio.
A més, la Cabecoa això publica perquè sigui pública.
José María Robert Miró, president.
Gràcies per haver-nos recibit i jo us recomano a tots que llegueu, que llegueu esta carta, que així no sabreu en lo que juguem i en lo que tenim, i que no feu cas per ahir a cuentos de la República Popular Xina, sinó que això és la pura veritat.
Sí.
Sí, lo mateix, que sí, que nosaltres estem en les institucions, estem en certs determinats consells. A part, també tenim que dir que, a part de la Cabecoa, que és la Confederació Valenciana, estem també en l'estatal. També hi ha una organització estatal que també està en posa en ministeri, el que passa que no ho fica. Però,
i sí. Després, no vos queixeu si no aneu a esta tercera trobada veïnal de mig ambient el 22 de novembre a les 9:30 del matí en la sala d'actes de la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real. Perquè parlar sense saber de lo que se parla és el delit més gran que n'hi ha, eh?
Sí.
Gràcies als dos per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per haver-nos concedit aquest espai i gràcies per la feina que feu, que és molt important de cara a poder donar a conèixer les nostres reivindicacions i el que volem per a tots.
Vale, bueno, jo igualment i agraïs la que mos vaig llevar. Moltes gràcies.
Otra parte. En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Eutens, ven Provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
La vida és per a veure-la de lejos i de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora, tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Marbre.
Torres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila Real.
Miren, y el día 21 de novembre es el Día Mundial de la Televisió. Tenim a Lluís Cabedó, així nosaltres, que va parlar-nos d'aquests moments que tot el món recorda de la televisió. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana. Avui, ja te dic, avui celebrem el Dia Mundial de la Televisió i des d'un mig que se pensava que a partir d'aquest dia que apareixia al món este gran invent per a la ciutadania, se pensava que seria el descomençar del seu soterrament i que va, la ràdio avui en dia està més viva, aunque parlem de la televisió, la ràdio des del mig en què estem parlant ara està més viu que mai, o sigui que cada un té el seu mercat, té la seva audiència, té la seua,
el seu moment. Espai. Sí, sí.
Entonces, per això vull parlar de la televisió quan va arribar a Espanya, el seu origen, una miqueta de tot.
Pues comencem.
Pues sí, va ser això l'any 1996 quan l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb el principal objectiu de promoure l'intercanvi mundial de programes sobre la pau, la seguretat i el desenvolupament econòmic i qüestions socials i culturals, van promoure que se celebrara, pues això, el Dia Mundial de la Televisió. Ja veus tu, la pau, la seguretat, coses que més que han passat anys i siguin igual, ni pau, ni seguretat, ni res, però bueno. Se pot dir, Susana, que la decana de la televisió, com la coneixem avui en dia, és la BBC, ja que són les primeres emissions públiques de televisió, les van efectuar esta emissora pública d'Anglaterra l'any 1936, i que la seguiria tres anys més tard a través de la NBC als Estats Units, o sigui, l'any 39. A Espanya va haver d'esperar uns quants anys, ja que l'inici de l'activitat regular de la televisió espanyola va començar un 28 d'octubre de l'any 1956, amb l'inici de les emissions de la primera cadena. Però, Susana, tu sabies que per arribar a esta fecha hi ha unes anècdotes que a lo millor les nostres oients desconeixen? Pues te diré que la primera prova de la idea de lo que seria la televisió a Espanya es remunta al novembre de l'any 1938, quan el règim de l'Alemanya nazi va presentar a Francisco Franco la Fonovisión, tecnologia patentada per Telefunken, que per cert és la primera tele que vaig tenir jo a casa, sí, que permetia enviar a distàncies sonidos i imatges, i a la qual van acudir diversos personalitats del govern espanyol i de l'estat alemany, per lo que Franco va expressar el seu agraïment i admiració per la prova. La primera demostració del que és la televisió en si se remunta a les 12 hores 45 d'un 10 de juny de l'any 1948, durant una exposició de tecnologia a la Fira Internacional de Mostres celebrada al Palau de Montjuïc de Barcelona, on la casa Philips Ibérica instal·la una càmera unida per un cable a un monitor situat a 30 metres. Enriqueta Teixidó i Enrique Fernández van ser els primers locutors espanyols que van aparèixer a la pantalla. Posteriorment, a l'agost de l'any 1948, la RKA efectua les seves proves de retransmissió amb una correguda de bous des del Cercle de Belles Arts, que per cert, Susana, va ser un sonat fiasco a causa de la pèssima qualitat d'imatge i de sonido, per lo qual cosa els assistents reclamaven la devolució dels seus diners. I van anar allí perquè diu, així no veureu la correguda des de... No se veia ni una castanya. En estos 67 anys de la televisió pública a Espanya, estic segur, Susana, que tots tenim el record de programes com el 1, 2, 3, Responda otra vez...
Hombre.
Històries para no dormir...
Uf, sí.
De Chicho Ibáñez, sí, sí, que va introduir les pel·lícules de temor o de por, o sí, com vulguem dir-li. El Estudio 1, que ens va portar a grans artistes del món del teatre a la televisió. La gent veia obres impensables.
Impensables.
Veure-les per... Jo me'n recordo, ser molt xicotet, veure el Conde de Montecristo en capítols així que no s'acabava mai, això. El mític Estudio Estadio, que avui en dia encara està... I la seva mítica Moviola. Ja veus tu, la Moviola, ara que ens donen que n'hi ha 200 càmeres en un camp de futbol.
I tant.
Els pallassos de la tele. Tu de quin pallasso eres?
Jo de Fofó.
De Fofó, i tant. Jo crec que tots. És que m'ho han criat des de xicotets. Informe semanal, que després te contaré una anècdota relacionant el nostre poble sobre este programa. El Hombre y la Tierra.
El Hombre y la Tierra.
De Félix Rodríguez de la Fuente, que va ser un dels programes més premiats arreu del món. Curro Jiménez.
Uf.
La Clave, de José Luis Balbín. Jo menys veia les pel·lícules, però suposo que ara, avui en dia, seria un dels millors programes de tertúlia política i de qüestions socials, segurament.
Que estava en... El programa de La Clave estava envoltat en un núvol de fum.
Sí.
Perquè tot el món estava fumant.
En puro, a veure qui fumava més. Uah. Seguretat. Sí, sí. I encara avui en dia en les zones estes de zapping i tal encara trauen imatges d'algun,
sí, 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 sí,
d'algun tertuliano tan especial, no? Verano Azul,
oh,
la sèrie de les sèries, no? Esta també és una de les sèries més premiades arreu del món.
No se va a plorar quan va morir. No,
ja quan la emetissen encara salta la imatge ja de tantes vegades que l'han passat, no? Perquè si no l'han passat ben bé, no l'han passat cap, Pues no fa molt, a les meves filles vaig intentar que l'ho veren i va.
I ja no els interessava, no?
Bueno, pues si vosaltres estàvem a l'Evaix mirant
la tele. No els atrapava, no?
No els atrapava, no? La Bola de Cristal.
Uf, d'Alaska.
És dissabtes de matí.
La Bruja Avería.
La Bruja Avería. Que eren programes que la majoria de la gent jove, que avui en dia són considerats molts des de programes de culto, no? Que no s'han tornat a fer d'esta tipa de característica, perquè, a més, la Bola de Cristal traia la vanguardia d'Espanya, volíem ser un país modern, traien grups i gent que després han destacat en altres matèries. O el programa, quasi que decano, quasi que te diria jo, Saber i Ganar. Tu saps que el programa este de Saber Ganar, a part de que Hurtado, cada dia que acaba el programa, el fiquen en formol, perquè siga igual este home, ha anat gent de Vila Real allí?
Sí.
Pues sí, ha participat i han guanyat, com a, per exemple, un exconsejal del PP de Vila Real, com va ser, que va completar 14 programes en el popular espai que se fa en la 2, que la segunda existe també. Pues hi ha algú que se creu que no existís.
Sí, sí, pues encara sí, hi,
existís,
no?
I el programa este pues estan ahí penjat en un horari a l'hora del telediari de la vesprà, més o menys, per la segona cadena. Que, ja te dic, i un altre home de Vila-real, un tal Alberto Izquierdo, que este veí de Villarreal té com a curiositat que ha guanyat dos programes quasi que diria estel·lars de lo que és la televisió. Un va ser el Passapalabra, que avui en dia és un dels programes estrella, l'any 2012, que se van portar el pot, que entonces eren de 374.000 pesetes, euros. I també va guanyar pues, el programa de Passapalabra. Vull dir que este home treballa a les oficines del Villarreal o treballava, no ho sé. Perquè si va guanyar un concurs no li farà falta molt treballar. Ja, però bueno. Sí. I això, pues... Però claro, Susana, per a veure la senyal de televisió feia falta un aparato de televisió. I així veure les imatges, no? I per això ens hem de remuntar al final de la dècada dels 50 per a poder comprar aquestes televisions quan se van començar a emetre les senyals, no? I així pues, n'hi ha que recordar a tendes electrodomèstiques mítiques de Vila-real,
sí.
Com per exemple era Ràdio Meneu, que Ràdio Meneu en el seu dia pues, va ser des de canos venent ràdios també, després també va ser des que venien...
Els primers que van vendre televisions.
Televisions. Després, al mateix carrer, estava Electrodomésticos Hidalgo.
També.
Que avui venim per ahí, diu, a veure què és el que n'hi ha, sí, perquè, claro, tu ves que va així en els anys 70, però ara veus que ha canviat algo, no? I així, ara és una tenda de roba. I una miqueta més tard, Granda, davant dels Juïssos. Jo recordo que ma mare comprava la tele en Granda a Plaços, que entonces estava de moda. Però
ai, clar.
Però lo de Plaços sí que és igual, perquè...
No passa de moda, això.
Hasta en Amazon, pues pagar a plazos, Pero eso, en estos 67 anys de televisió en Espanya, gent de la nostra poble i comarca han contribuït per a que este mig de comunicació siga el que és avui en dia, com per exemple va ser també rostres populars com Manuel Molés Ussó, que pese a que està nascut a les Alqueries, en l'any que va néixer encara pertenecia, no és que vulgui ser reivindicatiu, sinó, però
sí, que a Vila-real, era un districte d'ací. Sí.
Este home va començar la seva carrera professional escrivint al diari Pueblo, que dirigia entonces Emilio Romero. Emilio Romero va ser un mític periodista que este home, si no estic confundit, este va arribar a ser director de l'Hospital d'ací de Vila-real, que va haver ací. Ahí va, li ha pegat una manota al micro. Més tard, fa el salt a la televisió i s'uneix a Mariví, la filla del seu antic jefe, per a posar en marxa a Televisió Espanyola el programa sobre l'actualitat taurina Revista de Toros, del qual era guionista i presentador, i que es va mantenir en pantalla des de l'any 1973 fins a l'any 1983. A l'any 89 va participar al programa de Televisió Espanyola de Toros, juntament també pues, a Mariví Romero, segur que eren les dos més taurinos d'Espanya, i en l'aparició de les televisions privades vas començar l'any 91 retransmitint les corregudes de bous al Canal Plus, canal on va conduir els espais de tauromàquia entre l'any 1992 i 1993 i Planeta dels Bous entre l'any 1995. Planeta dels Bous era un canal de la mateixa plataforma digital en el qual pues, evidentment se parlava d'aquest tema, i en el qual va estar allí fins a l'any 2011. Un altre vilarrealenc va ser Jordi García Candau, que té un algo important en esta emissora. Que
pensé, I tant.
Va ser
és un dels fundadors de la ràdio.
De la nostra ràdio. El qual és llicenciada en dret i periodisme, va ingressar a Ràdio Nacional d'Espanya en l'any 1977 i va ser subdirector d'Espanya a les 8, i va dirigir l'informatiu de migdia. En l'any 1982 és nomenat subdirector de Radio Cadena Espanyola i un any després aconseguís la direcció de la emissora. Després de la substitució de José María Calviño per Pilar Miró al capdelantar de Radio Televisió Espanyola, García Candau és rellevat del càrrec a l'octubre de l'any 1986. Dos mesos després, el Congrés dels Diputats, a proposta del PSOE, l'escollís membre del Consell d'Administració de Radio Televisió Espanyola. El 23 de febrer de l'any 1990 és nomenat director general de l'ent públic en substitució de Luis Solana. Va exercir el càrrec fins a l'any 1996. Durant el seu mandat, una de les seues principals preocupacions va ser el sanejament de la complicada situació econòmica de Radio Televisió Espanyola, per això que va presentar en desembre de l'any 1995 un pla estratègic que incluïa una injecció financera pública per al període de l'any 1995-1999, que equivalia a l'assumpció per part de l'Estat. Supongo que van traure els euros des d'entonces perquè pareguera menys diners, saps? Perquè ara te diré. 245.917 milions de pessetes que devia la televisió pública, eh?
És que la gent no és conscient o no sap lo costós que és fer televisió. És dir, en ràdio se necessita menys personal que en televisió perquè, clar, és que la televisió se complementa, és un audiovisual i la ràdio només és un àudio.
Claro. No, i a part, estem parlant d'ente público, que per exemple Canal 9 en el seu dia va arribar a tenir quasi una emissora de televisió de tres províncies, quasi que no dic que a proporció estava sobredimensionada. Vull dir que ahí també, a part d'empleats, anava gent que no anava a treballar, me pareix a mi.
Sí, bueno, això a més.
A més de les subvencions públiques, com anava dient, anuals de 80.000 milions, o sigui, a pagar la deuda i damunt demanava 80.000 milions cada any per a poder-la mantindre. Este pla de sanejament no va arribar a tirar endavant. en trobar-se l'oposició, entre altres, de l'entonces ministre d'Economia i Hacienda, Pedro Solbes. O sigui,
clar, va dir, és que això és un pou sense fons.
Menudo forat. I ara vull parlar d'un altre veí de Vila-real que també té relació a aquesta emissora. Per això vaig a donar-te una pista. Posa-li la musiqueta, Txelo, perquè la gent sàpiga de qui estem parlant. Pues sí, és Rafael Beltrán Moner, i al que el nostre poble li ha dedicat el nom de l'auditori. Pues este home, en esta casa també ha creat totes les sintonies d'esta emissora, i en televisió espanyola, pues també en el seu dia, la televisió pública va decidir que ja estava de gastar bandes sonores de cançons famoses i tal, i que la mateixa emissora tenia que propulsar el crear sintonies pròpies per als seus programes. I esta és una de les sintonies que jo estic segur que la fiques en qualsevol racó d'Espanya i tot el món sabria relacionar a quin programa perteneix. Que és, com t'havia dit antes, l'anècdota d'informe setmanal, que és com se diu el programa, en el nostre veí de Vila-real. Rafael, a l'any 1969, va ingressar per oposició en el Departament de Música de la Televisió Espanyola, en la especialitat de muntador musical. Dedicació que compaginaria des de l'any 1982 amb la de professor de l'Institut Oficial de Ràdio i Televisió. Fruit de la seva docència en la publicació del llibre L'Ambientació Musical, que serà test de referència per als nombrosos promocions d'alumnes d'esta matèria en els estudis de comunicació audiovisual, i impartís cursos intensius sobre aquesta especialitat a Madrid, Barcelona, La Coruña, Castelló i València, juntament a Tenerife i fins i tot en el Centre de Formació de la Radiotelevisió Portuguesa a Lisboa. En la seva vessant com a creador musical a l'ambient audiovisual, és ben coneguda l'activitat de Rafael Beltrán com a autor de les sintonies de programes televisius tan coneguts com el que hem dit ara i hem escoltat, Informe Semanal, Estudio Estadio, Sesión de Noche, Otros Pueblos, Canal Nostalgia i la del tancament d'emissions de Televisió Espanyola. I és també compositor de les bandes sonores de múltiples sèries com Mundo en Acción, La Ruta de Orellana, El 98, El Mundo de la Velocidad, El Mundo del Espacio, El Mundo del Tenis, Tauromaquia, Otros Pueblos, El Instante Más Largo, Relatos Arqueológicos, Desafío al Viento, Fórmula 1, Españoles en el Pacífico o La Expedición Malaspina. Y en documentales con Manuel Vicent, Arquitectura para una Exposición, Cuenca de la A a la Z y Toulouse-Lautrec, entre altres. Imagina, però sobretot aquestes són famoses perquè totes han sigut majoritàriament emitides per el canal públic. I este és el nostre xicotet homenatge a la nostra televisió pública.
I a mi m'agradaria molt que parlarem d'aquestes persones que recordem i que recordarem sempre. ¿Te recordes el programa del Loco de la Colina?
El Loco de la Colina.
A ver si coneixes el que anem a escoltar.
Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. Pues las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremetida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Anda, vale! ¡Mira dónde llega el agua!
El Loco de la Colina, pues, era un programa de tertulia de... Bueno, en tertúlia d'entrevista eren persones molt particulars i entre ells, evidentment, estava el Resitas, que pes a ser un home... Ell i el cunyau, te'n recordes que el cunyau sí, que abria sí, la boca sí, i se li veia una dent llavant?
Sí, sí, I ara, recordes que antes hem parlat del programa de la brujaveria? Bueno, este tros era mític, no?, en ella.
¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
Parecía la manifestació esta de la independència.
Te confesso una cosa, ara que això que ens està sentint la gent que ens està sentint, i jo crec que això els farà un poc partícip d'això secretos que en conten sense dir, qui m'ho diu? Hi ha un polític que sempre quan el critiquen m'envia i se fragment.
No sé per què serà.
I a mi me fa molta, molta gràcia, perquè a més diu, que mala soy. En
fi. Pues no. Quan un està exposat a l'ente públic i a la sort, té que assumir alabances i crítiques, perquè n'hi ha gent per tots els gustos. Lamentablement, sempre és més gratificant sentir que t'alaben, però està en la ràdio, bueno, la televisió, en Instagram, està en tot...
Lo bo que té la ràdio i la televisió, els mitjans de comunicació, és que tenim hemeroteca. I donde dije digo Diego, i bueno, al llarg del temps podem anar retraent tot.
Però la gent lo que se queda en les coses com han parlat antes, Curro Jiménez, i això que al final és lo que perdura.
Sí, sí, a més, Sancho Gracia, bueno, en Curro Jiménez teníem, cada una teníem el nostre actor favorito, no? Estava l'Estudiante, estava el Garrobo, ¿vale? I tota aquesta gent, jo crec que mos va fer viure molts bons moments, en un moment en el que, pues bueno, encara estem adaptant-nos a aquesta qualitat de vida que ens donava la democràcia, ¿eh?
Pues sí. Per això que cada món... I després no hi havia aquesta competència que n'hi ha ara, que és que ara te donen un mando i estàs passant 80 canals fent sap i no veus res, i antes veies o blanco o negro, o sea, o la primera o la segona.
Teníem paciència per veure coses, perquè ara al tindre també plataformes tens la possibilitat de veure pel·lícules que te passes una hora mirant quina pel·lícula vols i al final no veus ninguna perquè estàs marejat.
Sí, correcte.
Jo crec que la ràdio lo bo que ha tingut és... que com la gent ens desplacem en vehicles
entre
i no podem
coses,
estar aparats...
I n'hi ha molta gent que
fem deport...
Que té les seues tendes, els seus negocis, també té la ràdio en marxa...
I no pot estar fijant-se en el que és una pantalla.
Correcte.
La ràdio segueix donant, l'actualitat és molt immediata...
I sempre és molt fresca, perquè les notícies... Jo, per exemple, jo soc un gran consumidor de ràdio, tant de nit, perquè treballo en tots els horaris... I la ràdio és molt immediata, o sigui, si en 5 minuts ha canviat la notícia, automàticament, no és com la ràdio, la televisió, que és repetitiva, pim-pam. Tu te fiques canal 24 hores, estan repetint el mateix informatiu en els mateixos textos. La ràdio
pues,
no.
Per exemple, l'altre dia que va passar l'atraco
en Castelló, la Salera,
a mi m'arriba la notícia, la verifique i la dic, però no tenia més dades de les que tenia. Bueno, per això vas començar a córrer, perquè, clar, també si no tens el mòbil a mà, tampoc pots estar veient-lo. Sí, sí. Sin embargo, no obstant, és el dia de la televisió.
Això, un altre dia parlarem de lo nostre.
En fi, de lo nostre, com queda això, no? Luis Cabedo, gràcies per haver estat així.
Bueno, hasta la próxima.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Pero sucede al revés. Puede que dure un minuto. O pues nos deja caer. Es un mal día en el mundo para desaparecer. Estoy en guerra con todo lo que te roce la piel. No dura más de un segundo, pero me suele doler. Puede que sea tu sombra. Puede que no salga.
Bé, tanquem la setmana amb molta alegria. Que passeu un cap de setmana de festa, descansant i amb bona companyia. Recorden que demà, sí, a les 8:30 estarem en directe, que ve el Mallorca, que juguem en casa, però que la ràdio estarà ahí per portar-los tot el que passarà. Molt bon cap de setmana.
Que yo no puedo cambiar lo que me digas va a misa.